Avui és dilluns 24 de març i us parla la Sara Vella.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El 24 de març de 2015, el vol 9525 de la companyia alemanya Germanwings, que viatjava de Barcelona a Düsseldorf, es va estavellar a la població de Prats de Bleu-Naut, als Alps francesos. El sinistre, que va suposar la mort de 150 persones, es convertia en un dels més greus de la història de l'aviació europea. Sant Cugat perdia 7 persones en la tragèdia, 2 treballadors de l'empresa Delphi, un soci del Club Esportiu Júnior, un veí de Rubí nascut a Sant Cugat i un alumne de l'escola Santa Isabel, la seva mare i la seva àvia. Els familiars de les víctimes han demanat que s'impulsi un canvi legislatiu a escala europea per agilitzar la comunicació de baixes mèdiques i que els metges notifiquin els casos de forma immediata a les companyies. Ho ha explicat Lourdes Bonet, presidenta de l'associació Afectats pel Vol Germanwings 9525, en una entrevista amb la CN.
Totes les recomanacions que s'han fet són de lògica i són necessàries, i jo crec que minimitzaríem molt els riscos. Controls molt més exhaustius al personal, tant pilots com conductors de qualsevol mitjà de transport públic. I no solament això, sinó controls també a la policia, als metges, als jutges.
L'accident el va provocar el copilot de l'aeronau, Andreas Lubitz, que va estavellar el vol que anava de Barcelona a Düsseldorf, Alemanya, contra els Alps francesos. Lubitz, de 28 anys, va aprofitar que es va quedar sol al control de l'avió i va bloquejar la porta perquè ningú més pogués impedir-li fer caure l'aparell després de desbloquejar-ne el pilot automàtic. L'autor dels fets estava de baixa i en tractament psicològic, dues circumstàncies que va amagar l'empresa. 10 anys després del tràgic succés, les famílies de les víctimes reconeixen que s'han assolit alguns avenços, com ara l'exempció fiscal de les beques dels orfes de l'accident, però han assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha viscut 3 dies amb la música d'arrel dels Països Catalans ressonant pels carrers i equipaments. El primer festival Gatzara, organitzat per l'Escola de Música Tradicional i amb el suport de l'Ajuntament, ha reunit representants no només de la ciutat, sinó també del conjunt del territori, amb una afluència de públic que ha superat les previsions de l'organització. Gemma López és precisament membre de l'organització.
Hi han arribat propostes noves per l'any que ve. Hi ha moltes bones propostes que ens han arribat des de tant de col·lectius d'aquí Sant Cugat com de gent de fora, com propostes noves, maneres de canviar coses que aquesta vegada no han sortit del tot bé, propostes de millora. Estem molt contentes.
La iniciativa ha sorgit del grup d'acordeonistes de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que davant la inexistència d'un festival folk al Vallès ha cuinat en pocs mesos aquesta proposta.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Arxiu Nacional de Catalunya també s'ha transformat per adaptar-se al món digital. El salt s'ha produït amb la creació de l'àrea de projectes d'administració digital, que té una doble missió: impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica. Durant el 2024, l'ANC ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges i ara com ara té més de 14 milions d'objectes digitals. Lluís Toneu és responsable de l'àrea de projectes d'administració digital de l'Arxiu Nacional i ha explicat al Faves Comptades com han afectat les noves tecnologies a la manera de funcionar de l'arxiu i quins reptes han d'afrontar. L'Arxiu Nacional de Catalunya també serà un dels espais de la ciutat que participaran al programa Experiències Úniques els dies 27 i 28 de març, amb visites al matí i a la tarda a la institució. A més, els dies 4 i 5 d'abril tindrà lloc la primera fira de l'ensenyament més 16, Orienta el teu talent, que organitzen l'Ajuntament i l'Arxiu Nacional.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els robatoris a l'interior de vehicles es produeixen sobretot en zones de gran afluència, com superfícies comercials i aparcaments a prop d'estacions de transport, on els delinqüents poden vigilar les víctimes i aprofitar qualsevol distracció per actuar. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, ha explicat al magazín Faves Comptades quines són les principals tècniques utilitzades pels lladres i quines mesures de prevenció poden prendre els ciutadans. L'agent Massa ha destacat que aquests delictes són fluctuants i augmenten en èpoques com Nadal, quan hi ha més afluència de gent i moviment de vehicles. Els lladres aprofiten aquestes situacions per actuar utilitzant diverses tècniques, entre les quals el robatori amb força, el furt per distracció, el mètode de la sembra, que consisteix a llançar diners o objectes a terra per distreure mentre un còmplice accedeix al vehicle i sostreu els objectes de valor, o la falsa avaria, són les tècniques de robatori més comunes.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El grup Mediterrània recorda 30 anys ballant amb una mostra que evoca la Festa Major. Es tracta d'una exposició que es pot veure al vestíbul de la Unió Sant Cugatenca, que recull peces de roba, fotografies, material audiovisual i plafons explicatius. Mercè Andrés és la comissària de la mostra.
Amb aquesta voluntat de que fos el més visual possible, perquè en el fons és un grup de dansa i nosaltres ens guiem per lo visual, doncs hem volgut plasmar alguns dels vestuaris que ha utilitzat i utilitza el grup, tant des de vestuaris originals com també vestuaris que el grup mateix ha creat amb les seves creacions noves dels balls.
Les activitats de celebració del 30è aniversari van començar la tardor passada i encara continuen. La tradicional roda d'esbarts el 5 d'abril, un espectacle intergeneracional i una trobada amb altres entitats de cultura popular durant el maig són altres de les iniciatives que estan marcades en vermell al calendari. L'actriu santcugatenca Sònia Guimarà reivindica la rotació dels papers dels actors secundaris a les produccions catalanes, sobretot a les sèries que es fan a TV3, així com en el cinema. Per Guimarà, que fa 25 anys que es dedica a aquesta professió, el fet de poder rotar més aquests professionals afavoriria la creativitat i el talent del país. Tot plegat ho ha dit en una entrevista a Cugat Mèdia.
Igual que hi ha una primera divisió d'actors-actrius, que amb tot el respecte hi ha grans figures, no? I els respecto molt, també hi ha tot un planter de gent que som actors i actrius professionals que també podem donar molta versatilitat als diferents personatges en la ficció. Aleshores, potser sí que hi hauria d'haver una miqueta més de rotació a nivell de secundaris, a les sèries de TV3 i també a les pel·lícules.
L'actriu santcugatenca fa 25 anys que es dedica a aquest món de les arts escèniques, primer al teatre musical i més tard al cinema i la televisió. Després de superar aquestes dues dècades sobre els escenaris i a múltiples platós, ara la santcugatenca s'està fent un camí també com a directora teatral. En una entrevista a Cugat Mèdia, Guimarà lloa la tasca d'actrius, com la també santcugatenca Emma Vilarsau, i la seva defensa del paper de la dona madura en el món cinematogràfic. És necessari que hi hagi més visibilitat de les dones a partir dels 50, 60, 70, diu l'actriu santcugatenca. Es pot recuperar l'entrevista íntegra a www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El primer equip femení del Sant Cugat ha superat 3-1 l'Europa B a la jornada 23 de la preferent de futbol. Les santcugatenques sisenes es queden a 3 punts de la zona d'ascens i encadenen 8 jornades sense perdre. Dos gols de Lídia Bellmunt i un d'Ariana Forment han edificat un triomf construït en el primer temps amb un 3-0. Les vermellinegres visiten la propera jornada al camp de la Guineueta, 13è classificat. I el primer equip masculí de la UESC ha guanyat 70-55 l'Ipsi a la jornada 22 de la Supercopa i fa un pas de gegant de cara a la lluita per la fase d'ascens. Els santcugatencs són sisens a un sol triomf de classificar-se per la final a 4. Els de Gavi Payet han derrotat a un rival directe en aquesta lluita amb un partit molt bon defensa i efectiu amb un gran Rai Solivelles, 15 punts, liderant l'atac santcugatenc. Els vermell i negres visiten la propera jornada a la pista del Ripollet, penúltim classificat. I amb aquests dos apunts esportius acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Club Helsing patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que per tant toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Avui, però, no ho fem amb en Joan García, ho farem amb en Martí González. Martí, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba. Doncs sí, preparats per explicar la jornada santcugatenca del cap de setmana també esportiu, però també del que ve en el futur. També, evidentment, parlem també de la Copa de la Reina del Rei, d'hoquei i herba, que es disputa el cap de setmana que ve a Terrassa, al Club de Gara.
Molta teca, ja ho sabeu, no només fem aquest repàs dels marcadors del cap de setmana, sinó que us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Martí, avui ho fas amb representants diferents, ja ens has avançat que hi havia hoquei herba, perquè hi ha la Copa del Rei i de la Reina aquest cap de setmana a Terrassa, però ens portes més convidats. Què ens has preparat?
Sí, de fet, tenim aquí l'estudi ja el nou entrenador del DCB Club Velobo Sant Cugat, Joshua Pérez, ara el saludarem, i també parlarem, com dèiem, de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba, amb dos jugadors del júnior, una jugadora i un jugador de cada equip, del femení i del masculí, Laia Vidosa del femení i Oriol Salvador del masculí, a darrera hora dels dos equips de cara a aquesta Copa del Rei i de la Reina, com dèiem, que es disputarà al Club Egara. I per acabar també coneixerem a més a fons a la jugadora de la UESC de tenis taula, Mariona Munné, amb un somni entre cella i cella, disputar els Jocs Olímpics de tenis taula. Ja ho veus que molta teca, com dèiem, també, com sempre, de fet, cada dilluns aquí a l'Esport en Marxa.
Molta teca, esperem que aquest somni de la Mariona Munné es compleixin i nosaltres ho celebrarem gairebé tant com ella, de ben segur. Abans d'abordar per això tota aquesta informació, Martí, fem un repàs en format breu dels resultats d'aquest cap de setmana.
Vinga, en futbol, Sanco masculí 1, Martorell 3.
Els sancoatencs trenquen una ratxa de 6 jornades sense perdre i se situen a 5 punts de la fase d'ascens.
Més futbol, Sanco femení 3, Europa B 1.
Triomf important de les de Raül Raposo, que les situa sisenes a 3 punts de la fase d'ascens.
En futbol sala, Olímpic Cloesta 7, Terrassa 1.
Els de Joan Pinilla segueixen a la part alta amb gran joc i festival ofensiu.
Més futbol sala Sant Cugat femení 8, Màgic Sants 4.
Les sancoatencs sumen el segon triomf consecutiu i s'allunyen de la zona de descens.
En bàsquet, Huesc 70, Ipsi 55.
Els de Gavi Payet es troben un sol triomf d'entrada a la final a 4, quan resten 4 jornades per acabar la competició.
En hoquei herba, Sant Cugat 2, Júnior femení 2.
Punt aconseguit a Camp Madrileny i aquest divendres quarts de final de la Copa de la Reina a Terrassa, precisament davant del mateix rival.
I més hoquei herba amb el masculí, el Sant Cugat 2, Júnior masculí 2.
Els d'Oriol Torres segueixen a la zona de Final Four pel títol i divendres comencen els quarts de la Copa davant el Club de Campo.
En hoquei patins, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 4, Cerdanyola 5.
Els vermell i negre segueixen en caiguda lliure i molt a prop del descens.
I l'últim resultat, en vol Sant Cugat 43, Molins de Rei 27.
Els sancoatencs golegen els molinencs i segueixen líders de grup. Martí, jo m'acomiado, torno quan passin 5 minuts de 2 quarts, et deixo amb molt bona companyia, amb el Joshua i tota la teca esportiva que teniu per davant.
Som-hi, endavant.
Esport en marxa.
Doncs vinga, quan passen 9 minuts en directe de les 10 del matí, estem en directe, com dèiem, amb el nou entrenador del DCB Club Velobol Sant Cugat, Joshua Pérez. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies també per estar aquí a Ràdio Sant Cugat. Una després del teu anunci, una setmana volíem després del teu anunci com a primer entrenador del primer equip, com estàs, com et sents?
Bueno, ya bastante asimilado, la verdad, pero contento y con ganas de que empiece la temporada.
Em deies abans que ja has practicat una mica amb la baixa de Leo Passerini com a primer entrenador, ja portes molts anys, evidentment, també el primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat. Creus que arriba en el teu millor moment aquesta oportunitat?
Creo que llega en el momento justo, la verdad, porque ya son 8 temporadas de segundo entrenador con el equipo, que al final han sido suficientes experiencias de todo tipo como para curtirme también. Como primer entrenador llevo muchísimos años en todos los equipos del club prácticamente, y puede que me llegue en el momento justo de poder dar ese salto.
Tu, com deies, ets un home de club, fa temps que, anys que estàs també al primer equip, però també al club en general. No sé, com és aquest oferiment de qui t'ofereix primer el càrrec, quan dius que sí?
Bueno, ha sido todo un poco extraño, la verdad. A la vuelta de la Copa de la Reina, yo sabía que Leo no era claro que fuera a continuar, que probablemente iba a cambiar su puesto en el club. Y hubo un primer acercamiento de Salva, del presidente, que me preguntó un poquito si yo podría estar interesado. Y bueno, no lo tenía muy claro en un principio. Yo le comenté algunas cosas que creía que eran importantes para yo asumir el cargo. Y el martes siguiente quedé con Tony, con el director técnico, y creo que fue bastante sencillo llegar a un acuerdo. Así que bien, contento.
¿Tú esperabas?
En parte sí, en el momento en el que Leo ya me comentó la no posible continuación suya, me imaginaba que el club podía planteármelo, pero no tenía muy claro si realmente luego se iba a acabar dando.
Parlem del que has après amb tant amb el Leo Pastorini com també amb el Rafa Ruiz. No sé què has après d'aquests entrenadors com estan d'ajudant com a primer entrenador. Què faràs, què aportaràs, què pots aportar també de nou?
Bueno, yo creo que tanto de uno como del otro, y no solo en estos años de Superliga, he aprendido mucho. De hecho, Leo es el que me trae a San Cugat hace ya 12 años. Con Rafa compartí desde mi primer año en el club, ayudándolo de segundo entrenador en juvenil. Y hemos vivido muchas experiencias en el primer equipo y también en algún equipo de base. Y de cada uno me llegó un poquito su parte, pero no solo compartiendo como en un staff técnico, sino su manera de ver el vóley, su manera de trabajar, su manera de gestionar al grupo, de plantear los partidos, los entrenamientos. Y yo creo que ahora toca darle mi punto de personalidad y experiencia al proyecto.
A la part més tàctica, més de vòlei, què creus que s'ha de canviar de com a mínim d'aquesta temporada última?
Bueno, a nivel táctico los cambios irán sobre todo por los cambios en la plantilla. Entonces, si cambias algunas jugadoras, cambias la forma de jugar obligatoriamente, y luego es adaptarte semana a semana a los rivales, que seguro van a cambiar también.
Ara pregunto per la plantilla, però també com a personalment, com et veus tu, ja, com dèiem, ja has entrenat, però com et veus també com a primer entrenador, com a fet de gestionar una plantilla, gestionar un equip?
Yo creo que me veo preparado para controlar la situación bien. Siempre, evidentemente, hay situaciones complicadas durante una temporada. Siempre, si los resultados no acompañan, hay momentos de más gestión que si todo va bien, evidentemente. Pero es lo que te decía antes, me he vivido todo en el club. Entonces, en estos 8 años he vivido desde los peores momentos, un casi descenso, el año del COVID, los mejores momentos, clasificaciones en la Copa, playoff, Europa. Entonces, tengo la suerte de que he podido vivir con Rafa y con Leo todas las experiencias de los últimos momentos, y también aprender de ellas, de cómo se han gestionado los mejores momentos, los peores, y sacar yo conclusiones también de por dónde ir haciendo.
I també conèixer, suposo, el gran part de les jugadores de la plantilla. Ja s'ha anunciat la primera renovació d'Aina Barbel. No sé si es parteix d'una mateixa base o canviarà molt la plantilla de cara al curs que ve.
Bueno, la plantilla va ser bastante parecida. Van a haber unos 3 cambios más o menos, 3-4 cambios, pero el núcleo principal se mantiene bastante, que también era algo que para mí era importante, y bueno, estoy contento tanto con las renovaciones que hemos conseguido como las posibles nuevas incorporaciones que podamos tener, así que bueno, de momento pinta todo bien.
Hasta, em deies que està pràcticament tancada la plantilla de cara al curs que ve. També el temps aquest de preparació també és important, no? Per encaixar les peces de l'equip.
Sí, ha sido un mes de mucho trabajo. Al final se me ha juntado todo. La misma semana que le decimos a las chicas que el año que viene cojo el equipo, justo fue la baja de Leo por la segunda operación. Y ha sido trabajar en la temporada actual y en la próxima a la vez, sin dejar de llevar mis equipos, que ya son mucha carga. pero bueno, creo que ha valido la pena. El esfuerzo, se ha trabajado mucho también desde la parte de presidencia, dirección técnica del club, en conseguir una buena plantilla y creo que vamos por buen camino.
També et faig l'última sobre la plantilla. Quin perfil creies, de, com a mínim, o heu intentat reforçar més? Quina, què és allò, la jugadora que faltava o...?
Bueno, teníamos necesidad de conseguir más puntos. Entonces buscábamos un perfil de alguna jugadora que nos pueda dar un poquito ese margen que quizás nos ha faltado este año, un poquito de oxígeno, esos momentos clave. Y creo que lo hemos conseguido, entonces ahí estamos muy contentos. Hemos conseguido también ganar en experiencia en la competición y bueno... Es un poquito eso. Al final esto va de hacer puntos y necesitamos puntos para ganar los partidos.
Mm. Sobre el cos tècnic, ja el tens perfilat, més o menys, el qui t'acompanyarà?
Sí, pero estamos pendientes. Segundo entrenador, no podemos decirlo porque aún el club no se ha reunido con él. Estamos a la espera, estamos todos seguros de que va a haber un acuerdo. Pero bueno, tiene que haber esa confirmación de ambas partes. Preparador físico va a seguir siendo David, que ha empezado este año cubriendo la baja de Jordi y que ha ido muy bien. Y nada, no debería cambiar mucho quitando mi cambio y la persona que me tenga que cubrir a mí.
Deixa'm preguntar també per la temporada que acaba. Això, com has viscut aquesta temporada? Evidentment des de la part de segon entrenador, però després d'aquella temporada històrica, havent jugat a Europa, això, com has viscut aquesta temporada?
Bueno, ha sido una temporada muy bonita y complicada a la vez por todo lo que ha llevado. Evidentemente han habido cambios en el cuerpo técnico desde un inicio. Se empezó con muy buen pie, con muy buenos resultados, jugando en Europa, ganando. Hemos vivido una experiencia muy buena yendo a Italia a jugar contra uno de los mejores equipos de Europa. Y es verdad que poco a poco el equipo se fue debilitando, pero también porque ha sido difícil controlar la situación. Perdimos la jugadora Sanna Newsom, que era una jugadora clave en estos últimos años. Evidentemente que Inés lo ha hecho muy bien y eso todo el mundo estamos de acuerdo, pero era empezar a tener experiencias como titular y eso es un proceso. La misma operación de Leo, tanto la primera como esta segunda, han generado dificultades en el proceso y para él también, evidentemente, que no ha sido fácil. Ha aguantado todo lo que ha podido y ha intentado estar siempre, pero en una situación diferente a la ideal, evidentemente. Y bueno, creo que nos ha servido a todos para remar un poquito más también y formar parte de un equipo es eso, es ayudar cuando uno no puede.
I deixa'm acabar ja preguntant-te per objectius de cara a la temporada que ve. Evidentment hem parlat de com es planteja, dels canvis a la plantilla, de com ho planteges tu com a primer entrenador, però no sé si l'objectiu, us marqueu un objectiu concret de doncs, tornar a jugar a Copa de la Reina, play-offs, potser fins i tot classificar-los per Europa, o el que vagi sorgint depèn de com comença la temporada.
Bueno, yo creo que los objetivos tienen que ser ambiciosos en todo momento y que no hay que tener miedo a no conseguirlos. Eso es lo primero. Entonces... Recuperar el máximo nivel al que hemos llegado debería ser nuestro principal objetivo, evidentemente, pero no tenemos que tener límites y tenemos que estar en las competiciones que nos permitan luchar por los títulos y que nuestro nivel nos dé hasta donde llegue. Y eso significa que para poder competir por estar en una Copa de la Reina o ganar una Copa de la Reina tienes que llegar a ella. Para poder competir contra los que luchan por el título tienes que llegar al playoff. Entonces yo creo que nuestro objetivo tiene que ser estar en la lucha por el título de ambas competiciones y eso significa estar entre los 8 mejores, tanto en la primera vuelta como en la segunda, pero sin límites y sin conformarnos con llegar. Porque eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Hemos llegado ya muchas veces en los últimos años, estamos todos contentos del llegar, pero hay que empezar a dar pasos. Nos está costando y es verdad que el año pasado casi nos metemos en una final de Copa y ese es el camino, no conformarnos con llegar.
Està clar que jo he tingut un creixement en els últims anys molt exponencial. Suposo que és això, el més complicat és mantenir. O sigui, després de créixer, d'arribar a fer coses històriques, classificar-se per Europa, Copes de la Reina, arribant a gairebé finals, a play-offs, pel títol, fins i tot, això, l'objectiu és mantenir com a mínim el nivell més alt.
Sí, al final nosotros hemos vivido una situación, tanto este año, a principio de temporada, como el anterior, teníamos jugadoras catalanas de muy alto nivel y eso también nos permitían... quizás con un presupuesto un poco más bajo, pues poder competir contra los demás arriba, la baja de Camila el año pasado, Ana Newsom, son jugadoras muy importantes de esta etapa, digamos, más dorada del Superliga, pero lo que tenemos que conseguir es que con otras jugadoras podamos llegar a ese nivel o incluso más.
Doncs ho seguirem, evidentment, aquí a l'Esport en Marxa, a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat, a la temporada que ve amb el Josu Pérez al capdavant del DCB Club Voleibol Sant Cugat. Moltes gràcies, Josu, per acompanyar-nos i molta sort de cara al que ve.
A vosotros, que vaya muy bien, gracias.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Seguim amb més protagonistes aquí a l'Esport en Marxa. Ja tenim el telèfon, a l'altra banda del telèfon, a l'Oriol Salvador, el jugador del júnior d'hoquei herba, del júnior masculí. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
La setmana de Copa del Rei, no sé si es veu diferent, és una setmana diferent de la temporada. Com l'esteu vivint com a equip i també com a personalment?
Sí, és una setmana sempre diferent, una setmana molt especial, una setmana molt esperada i marcada al calendari des del principi de temporada. I bé, tot just el comencem. Avui comencem la preparació, avui comencem amb entrenos, amb reunions. És veritat que aquesta Copa del Rei sempre ve posada una mica amb calçador enmig del que és la competició de la Lliga, que és la competició regular. Però per això, no? És el que fa que sigui una data especial, una fita diferent enmig del calendari i que tots sempre afrontem amb moltíssima il·lusió, la veritat.
Des de fora hi ha la sensació que arribeu bé. Tu, que has jugat moltes copes, que en quin moment l'arriba l'equip? En aquesta, també, això, amb els joves ja més experimentats, els veterans amb més copes, amb més experiència, això, com arriba l'equip a aquesta cita?
Aviam, l'equip arriba bé. L'equip està fent una gran temporada en tots els sentits. Sí que és veritat que la copa sempre és una competició diferent, una competició especial, perquè al final és una competició d'un cap de setmana i per molt que tu estiguis amb una bona dinàmica durant tota la Lliga, això és un caos. O sigui, tu jugues tot a un partit divendres i si et surt de cara, doncs saps que jugaràs un altre dissabte i segurament un diumenge. Llavors, al final, aquí és una miqueta indiferent, entre cometes, en quin estat de forma arriba cada equip, no? per el que et dic, perquè és una competició del cau, hi ha un partit, doncs, poden passar moltes coses, però, evidentment, no enganyem a ningú que l'equip arriba en un bon nivell. I és veritat que dissabte vam punxar a Madrid a un camp que havíem de guanyar i que no vam estar a l'alçada, però, bueno, són coses que passen. Jugar fora sempre és difícil, en viatge, en desplaçament, i això és indiferent. L'equip està preparat i estem en una bona línia, unes bones condicions per competir, segurament més que mai en els últims anys per competir, per fer un bon partit, un bon quart de final divendres i tenir opció de passar a les semifinals.
Deixem-me preguntar-te per aquests quarts de final, per aquest debut de divendres a les 3:20 contra el Club de Campo. No sé si sou optimistes de cara, com a mínim, a quin partit esperes i a aquest primer partit de quarts de final.
El partit que esperem és un partit absolutament complicat. Estem parlant de... Juguem contra el campió de Lliga. És un equip fet, un equip amb molt bons jugadors, que també tenen molta experiència en aquest tipus de competicions. És un dels és un dels eterns top 4 de la Lliga, per tant, al final és un partit molt difícil i que serà molt disputat. Ara bé, també tenim clar en quin moment estem nosaltres, quines són les diferències d'un equip i de l'altre, i tenim 100% convençut que aquest partit el competirem i que tindrem les nostres opcions de guanyar. Això no en tenim cap mena de dubte. Ara bé, hem de fer les coses bé, potenciar els nostres punts forts i intentar minimitzar els nostres punts dèbils per quan acabi el partit, et seguir al cap, mirar el marcador i poder estar més a prop d'emportar-nos al quart de final i passar als semis, que al final és l'objectiu.
En el present d'aquesta temporada vau empatar a 2 en Lliga. No sé si us serveix de referència o tenint en compte que és la Copa, que és a partit únic, és diferent.
Serveix de referència per el que et dic, per reivindicar i constatar realment que estem molt igualats. I això és una evidència i jo crec que som dos equips que estem a la part alta de la classificació i és una part alta de la classificació que tots els 4 o 5 equips que estem a dalt jo crec que estem tots molt igualats i que en un partit pot passar qualsevol cosa. Per tant, l'empat que vam aconseguir a la Lliga no deixa de ser una evidència del que ens trobarem, que serà un partit segur molt igualat. I, evidentment, com et dic, el fet de que sigui la Copa del Rei, doncs també hi haurà un tema de sensacions, un tema de feeling, un tema de com comença el partit. Si tu comences amb una bona dinàmica en una Copa del Rei, a vegades sembla que tot et vingui més de cara, no? Això és el que fa que sigui diferent un esdeveniment tan especial com és la Copa.
Pel que fa a la part més psicològica, no sé si també trencar la barrera dels últims anys també de Copa dels quarts de final també és un gran objectiu, no?, de cara a desbloquejar això, aquesta competició.
Absolutament, absolutament. De fet, segurament és una mica la llosa que ens pesa una mica a nosaltres i potser és l'entrebanc que ens fa que estigui que potser el club de Campo en aquest sentit no té, no?, aquesta llosa a sobre. És una evidència. Nosaltres, des que va començar aquest projecte amb l'Uri Torres, el nostre actual entrenador, fa 5 anys, l'equip del júnior no ha passat de quarts de final mai i hem estat a cada Copa del Rei. Llavors, jo et diria que segurament, i no t'enganyaria, que el 90% de l'equip no ha passat mai d'un quart de final de Copa del Rei, perquè l'última que vam aconseguir va ser l'any 2019, prepandèmia, i d'aquell equip en quedem 3. Vull dir que és una evidència que és una llosa que hem de superar i que el factor psicològic doncs, també pesa. I bé, suposo que l'estat també ho té pensat i començarem a treballar-ho des d'avui i durant tota la setmana a intentar encarar el partit com un fet normal, com un partit més, i intentar no fer més coses ni coses diferents a les que venim fent, que ens estan anant bé, i fent el que venim fent, doncs intentar el màxim per competir i sense pensar en nostres entorns de classificació, sinó senzillament és un partit més i, escolta, hem de fer el que sabem fer per intentar-ho.
I acabo preguntant per la temporada en general. Ja em deies que, evidentment, esteu fent una molt bona temporada, heu guanyat ja un títol estatal d'hoquei sala, la Copa arriba en un bon moment, com dèiem, s'ha de traspassar aquest bon moment del sala i també de tota la temporada que ja porteu a aquesta Copa. Quines opcions, no sé si sou optimistes de cara ja a guanyar el títol o només penseu en el partit de divendres de moment?
No, jo crec que a la Copa és un error pensar en guanyar el títol, com et dic, és una competició del cau de tot o res, d'eliminació. Jo crec que més que mai, sempre, però més que mai en un torneig així s'ha de pensar partit en partit i no té cap sentit que pensem en opcions de guanyar la Copa tenint un partit tan complicat i tan difícil divendres. Una vegada passem divendres, ostres, si em tornes a trucar et podré contestar en quines sensacions estem, en quin feeling tenim, i allà segur que mirarem amunt i intentarem donar el màxim per competir per guanyar-la, però jo crec que ara mateix és agosarat poder pensar en guanyar la Copa. Ja et dic, tenim un quart de final tan complicat com el que tenim, que, ojo, complicat, però que estem allà i que estem tots igualats i que donarem la nostra guerra i que tenim moltes opcions de que puguem passar ronda. Això, convençuts i, escolta, endavant.
Doncs ho seguirem. Evidentment, no sé si penseu també en el fet del desgast físic que pugui tenir, o evidentment, si no es guanya divendres, no hi ha desgast físic perquè només jugo un partit, però això també de cara a unes hipotètiques semifinals, etcètera, si també hi penseu, o evidentment no es pensa perquè això s'ha de guanyar sí o sí i ja pesa més la part psicològica gairebé.
Bueno, jo miro des d'un punt de vista de la meva experiència veterania, el que jo crec que faria l'estat i que serà l'estat. Jo crec que al final no vols encarar el partit com un tot o res i anar donant molts minuts als jugadors i pocs als altres. Jo crec que el que es voldrà és això, precisament, no? Intentar fer un repartiment de minuts per tal de repartir càrregues pensant en que potser pots tenir tres partits en tres dies i que, a més, la següent setmana tornes a tenir lliga i que això no para, evidentment, depèn de com vagi el partit i en minuts finals, doncs, aquí doncs, es trencarà una mica això i en funció de com vagi, no? Però sí que, evidentment, no ho pots encarar com si fos un únic partit, perquè has de pensar que si fas les coses bé, doncs et pots jugar a tres, i per tant aquí no pots cremar la gent ni sobrecarregar la gent, sinó que has de fer una bona gestió dels minuts, una bona gestió de l'estuari, i aquí doncs l'estat té part important per intentar-ho gestionar el millor possible.
Doncs a partir d'aquest divendres, com dèiem, aquesta Copa del Rei que juga el Club Egara amb el júnior masculí, en aquest cas, fent una bona, molt bona temporada i, evidentment, també amb opcions de, com a mínim, passar a aquest primer escull, aquest club de campo, evidentment, divendres, per passar a semifinals. N'hem parlat amb el jugador del júnior, Oriol Salvador. Oriol, moltes gràcies per atendre l'Esport en Marxa i molta sort de cara a aquesta Copa.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Bon dia.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I de la Copa del Rei a la Copa de la Reina, perquè ja tenim a l'altra banda del telèfon una jugadora del júnior, a la Laia Vidosa. Laia, bon dia.
Bon dia.
Setmana especial, també li deia a l'Oriol Salvador, aquesta setmana diferent, diríem, de la temporada, amb aquesta prèvia a la Copa de la Reina.
Sí, la veritat és que encarem aquesta setmana amb molta il·lusió. La Copa de la Reina és un torneig especial, sí que és cert que és molt exigent perquè... Bueno, si al final vas passant els primers partits, doncs són tres dies de màxima competició, però l'encarem amb molta il·lusió i amb moltíssimes ganes.
Últimament, a les últimes edicions, us ha donat alegries aquesta competició. Sou les subcampiones. Campiones fa poques edicions també a València. No sé si teniu ganes de tornar a fer història i, com a mínim, a lluitar pel títol.
Sí, al final nosaltres encarem aquesta competició amb les màximes ganes i el nostre objectiu, doncs, és guanyar el primer partit i al final el que volem doncs, també és arribar a la final i competir doncs, per guanyar, perquè al final l'any passat doncs, crec que vam fer una molt bona Copa a la Reina, que sí que és cert que vam deixar escapar a la final, però ja doncs, d'aquestes coses s'aprenen i aquest any doncs, anem a guanyar.
En quin moment arriba per a l'equip aquesta Copa de la temporada? Perquè és veritat que heu anat, com a mínim, de resultats de menys a més. No sé si arriba en el millor moment, aquesta cita.
Sí, al final, doncs, aquest any hem començat amb un equip molt jove. De fet, aquest cap de setmana debuten 8 jugadores serà la seva primera Copa de la Reina. I la veritat, doncs, al principi sí que ens va costar una mica, perquè al final doncs, era un equip nou, molt, molt jove, és un equip amb un procés que, doncs, que no es guanya de primeres. I crec que ara doncs, portem molt bon ritme, ja estem doncs, més cohesionades i crec que l'encarem amb molt bones sensacions.
Justament t'anava a preguntar per això, per aquesta experiència, equip més jove que altres edicions, no sé si també pot afectar de cara a competicions com aquesta, que són partits de caixa o faixa.
Bueno, sí que és veritat que en una competició doncs, requereix experiència, però també per mi és molt important doncs, una il·lusió que pot portar una persona que comença a jugar i que al final es mor de ganes de jugar i crec que això també doncs, ens va a favor perquè al final doncs, la combinació entre les que portem una mica més de temps i les que venen més joves doncs, és una gran combinació i crec que ens pot sortir de cara.
Et pregunto pel primer rival, aquest de quarts de final, Sanse, empat a 2 a la Lliga. No sé si quin partit esperes i no sé si es pot agafar de referència el partit també de Lliga.
Passada, no té com a referència perquè al final és un context diferent, també el seu camp a Madrid és un camp difícil de jugar i crec que al final en mode de competició al final no viatgem, tenim més factors de cara a aquelles i jo crec que en mode de competició en un torneig com és la Copa doncs crec que estarem per sobre.
En cas de superar aquests quarts, ja sé que evidentment esteu centrades en el primer partit, però us enfrontaríeu al vencedor del Polo Club de Campo i penseu en aquestes hipotètiques semifinals. També li preguntava a l'Uri Salvador si aquest desgast físic es pot notar, si podeu pensar, però evidentment si es perd el divendres ja no hi ha desgast físic perquè no hi ha més partits.
Bueno, el nostre objectiu és el primer partit i ara no estem pensant ni Polo ni Club, estem pensant en Complutense i el que sigui el segon partit ja serà sigui el que sigui, i al final el desgast físic està per la nostra part, però també està per la seva, perquè el primer partit que tenen elles no és gens fàcil, i al final doncs, bueno, ja estem preparades físicament, hem currat molt durant la temporada i crec que físicament justament el júnior femení està molt bé.
Acabo. No sé si us plantegeu guanyar el títol, com dèiem, evidentment centrades en aquest partit de divendres, però si el júnior és un dels favorits, un dels candidats per arribar com a mínim a la final.
Està clar. Vull dir, ja ho hem demostrat altres anys i ho tornarem a demostrar aquest any i volem estar a la final i volem estar per guanyar-la.
Doncs ho seguirem també, evidentment, aquí a Ràdio Sant Cugat, aquest júnior femení, que també arriba en un bon moment a la cita aquesta Copa de la Reina, a partir de divendres, en aquest cas contra el Sanse Complutense, als quarts de final, aquesta Copa de la Reina que juga el Club Egar aquest cap de setmana. Gràcies, Laia Vidosa, per atendre'ns i molta sort de cara a la Copa, evidentment, i al que queda de temporada.
Moltíssimes gràcies.
Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, evidentment, perquè tot seguit al Faves Comptades, aquí al magazín de Ràdio Sant Cugat, parlarem amb l'actriu i directora santcugatenca Sònia Guimarà. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns que ve amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi bé. Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dilluns 24 de març i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El 24 de març de 2015, el vol 9525 de la companyia alemanya Germanwings, que viatjava de Barcelona a Düsseldorf, es va estavellar a la població de Prats de Bleu-Naut, als Alps francesos. El sinistre, que va suposar la mort de 150 persones, es convertia en un dels més greus de la història de l'aviació europea. Sant Cugat perdia 7 persones en la tragèdia, 2 treballadors de l'empresa Delphi, un soci del Club Esportiu Júnior, un veí de Rubí nascut a Sant Cugat i una alumna de l'escola Santa Isabel, la seva mare i la seva àvia. Els familiars de les víctimes han demanat que s'impulsi un canvi legislatiu a escala europea per agilitzar la comunicació de baixes mèdiques i que els metges notifiquin els casos de forma immediata a les companyies. Ho ha explicat Lourdes Bonet, presidenta de l'associació Afectats pel Vol Germanwings 9525, en una entrevista amb la CN.
Totes les recomanacions que s'han fet són de lògica i són necessàries, i jo crec que minimitzaríem molt els riscos. Controls molt més exhaustius al personal, tant pilots com conductors de qualsevol mitjà de transport públic, i no solament això, sinó controls també a la policia, als metges, als jutges.
L'accident el va provocar el copilot de l'aeronau, Andreas Lubitz, que va estavellar el vol que anava de Barcelona a Düsseldorf, Alemanya, contra els Alps francesos. Lubitz, de 28 anys, va aprofitar que es va quedar sol al control de l'avió i va bloquejar la porta perquè ningú més pogués impedir-li fer caure l'aparell després de desbloquejar-ne el pilot automàtic. L'autor dels fets estava de baixa i en tractament psicològic, dues circumstàncies que va amagar l'empresa. 10 anys després del tràgic succés, les famílies de les víctimes reconeixen que s'han assolit alguns avenços, com ara l'exempció fiscal de les beques dels orfes de l'accident, però han assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha viscut 3 dies amb la música d'arrel dels Països Catalans ressonant pels carrers i equipaments. El primer festival Gatzara, organitzat per l'Escola de Música Tradicional i amb el suport de l'Ajuntament, ha reunit representants no només de la ciutat, sinó també del conjunt del territori, amb una afluència de públic que ha superat les previsions de l'organització. Gemma López és, precisament, membre de l'organització.
Hi han arribat propostes noves per l'any que ve. Hi han moltes bones propostes que ens han arribat des de tant de col·lectius d'aquí Sant Cugat com de gent de fora, com propostes noves, maneres de canviar coses que aquesta vegada no han sortit del tot bé, propostes de millora. Estem molt contentes.
La iniciativa ha sorgit del grup d'acordeonistes de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que davant la inexistència d'un festival folk al Vallès ha cuinat en pocs mesos aquesta proposta.
Info Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Arxiu Nacional de Catalunya també s'ha transformat per adaptar-se al món digital. El salt s'ha produït amb la creació de l'àrea de projectes d'administració digital, que té una doble missió: impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica. Durant el 2024, l'ANC ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges i ara com ara té més de 14 milions d'objectes digitals. Lluís Toneu és responsable de l'àrea de projectes d'administració digital de l'Arxiu Nacional i ha explicat al Faves Comptades com han afectat les noves tecnologies en la manera de funcionar de l'arxiu i quins reptes han d'afrontar. L'Arxiu Nacional de Catalunya també serà un dels espais de la ciutat que participaran al programa Experiències Úniques els dies 27 i 28 de març, amb visites al matí i a la tarda a la institució. A més, els dies 4 i 5 d'abril tindrà lloc la primera fira de l'ensenyament més 16, Orienta el teu talent, que organitzen l'Ajuntament i l'Arxiu Nacional.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els robatoris a l'interior de vehicles es produeixen sobretot en zones de gran afluència, com superfícies comercials i aparcaments a prop d'estacions de transport, on els delinqüents poden vigilar les víctimes i aprofitar qualsevol distracció per actuar. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, ha explicat al magazín Faves Comptades quines són les principals tècniques utilitzades pels lladres i quines mesures de prevenció poden prendre els ciutadans. La gent massa ha destacat que aquests delictes són fluctuants i augmenten en èpoques com Nadal, quan hi ha més afluència de gent i moviment de vehicles. Els lladres aprofiten aquestes situacions per actuar utilitzant diverses tècniques, entre les quals el robatori amb força, el furt per distracció, el mètode de la sembra, que consisteix a llançar diners o objectes a terra per distreure mentre un còmplice accedeix al vehicle i sostreu els objectes de valor, o la falsa avaria, són les tècniques de robatori més comunes.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El grup Mediterrània recorda 30 anys ballant amb una mostra que evoca la Festa Major. Es tracta d'una exposició que es pot veure al vestíbul de la Unió Sant Cugatenca, que recull peces de roba, fotografies, material audiovisual i plafons explicatius. Mercè Andrés és la comissària de la mostra.
Amb aquesta voluntat de que fos el més visual possible, perquè en el fons és un grup de dansa i nosaltres ens guiem per lo visual, doncs hem volgut plasmar alguns dels vestuaris que ha utilitzat i utilitza el grup, tant des de vestuaris originals com també vestuaris que el grup mateix ha creat amb les seves creacions noves dels balls.
Les activitats de celebració del 30è aniversari van començar la tardor passada i encara continuen. La tradicional roda d'esbarts el 5 d'abril, un espectacle intergeneracional i una trobada amb altres entitats de cultura popular durant el maig són altres de les iniciatives que estan marcades en vermell al calendari. L'actriu santcugatenca Sònia Guimarà reivindica la rotació dels papers dels actors secundaris a les produccions catalanes, sobretot en les sèries que es fan a TV3, així com en el cinema. Per Guimarà, que fa 25 anys que es dedica a aquesta professió, el fet de poder rotar més aquests professionals afavoriria la creativitat i el talent del país. Tot plegat ho ha dit en una entrevista a Cugat Mèdia.
Igual que hi ha una primera divisió d'actors-actrius, que amb tot el respecte hi ha grans figures, no?, i els respecto molt, també hi ha tot un planter de gent que som actors i actrius professionals que també podem donar molta versatilitat als diferents personatges en la ficció. Aleshores, potser sí que hi hauria d'haver una miqueta més de rotació a nivell de secundaris, a les sèries de TV3 i també a les pel·lícules.
L'actriu santcugatenca fa 25 anys que es dedica a aquest món de les arts escèniques, primer al teatre musical i més tard al cinema i la televisió. Després de superar aquestes dues dècades sobre els escenaris i a múltiples platós, ara la santcugatenca s'està fent un camí també com a directora teatral. En una entrevista a Cugat Mèdia, Guimarà lloa la tasca d'actrius, com la també santcugatenca Emma Vilarsau, i la seva defensa del paper de la dona madura en el món cinematogràfic. És necessari que hi hagi més visibilitat de les dones a partir dels 50, 60-70, diu l'actriu santcugatenca. Es pot recuperar l'entrevista íntegra a www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El primer equip femení del Sanc ho ha superat 3-1 l'Europa B a la jornada 23 de la preferent de futbol. Les santcugatenques sisenes es queden a 3 punts de la zona de descens i encadenen 8 jornades sense perdre. Dos gols de Lídia Bellmunt i un d'Ariana Forment han edificat un triomf construït en el primer temps amb un 3-0. Les vermellinegres visiten la propera jornada al camp de la Guineueta, 13è classificat. I el primer equip masculí de la UESC ha guanyat 70-55 l'Ipsi a la jornada 22 de la Supercopa i fa un pas de gegant de cara a la lluita per la fase d'ascens. Els santcugatencs són sisens a un sol triomf de classificar-se per la final a 4. Els de Gavi Payet han derrotat a un rival directe en aquesta lluita amb un partit molt bon defensa i efectiu amb un gran Rai Solivelles, 15 punts, liderant l'atac santcugatenc. Els vermell i negres visiten la propera jornada a la pista del Ripollet, penúltim classificat. I amb aquests dos apunts esportius acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Escriu-me, escriu-me. Digue't si estàs feliç. Si ja has trobat el camí i si la nostàlgia de no estar amb mi et fa recordar-me. Escriu-me, escriu-me. Digue'm si allà on tu vius s'assembla allà on jo visc i si la música et fa pensar en mi, si encara prens aquell vi. Per escriu-me, escriu-me, com si fos un amic, si ja tens un amor i si et fa pensar en mi, passa'm la mirada. No et contestaré, però sentiré a la pell la teva olor de sempre. més. Despertaré el de nit, travessaré el temps, t'oblidaré lentament.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
It's only for you, baby. Maybe we'll all be true.
música a Ràdio Sant Cugat.